Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres 20 de març del 2019, dia de Sant Joan Nepomucè. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Massa por. M'explicaven que ja hi havia gent cremant papers, fent maletes i creuant frontera. M'explicaven que gent plorava mentre es lamentava un altre cop no. Els pares, els avis, em deien que tothom es va espantar, molt. Que els tancs al carrer feien tema el pitjor, que vam ser a un pas d'una nova guerra, de la mateixa dictadura que moria. Massa por perquè la cap de llista dels populars de l'Ajuntament de Barcelona digui que tot plegat no va ser res al costat de posar unes urnes. El que denota dues coses per part de Cayetana Álvarez de Toledo. La primera, poca memòria històrica. I la segona, por a les urnes. Un mal inici per un candidat.
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Un minut que passa de les 8 del matí i avui el pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. L'Església, a través de les delegacions de Pastoral de la Salut, fa anys que s'esforça a promoure una nova sensibilitat entorn al malalt en situació terminal i els seus familiars per poder integrar, des de l'Evangeli, aquesta realitat en la pròpia història personal. Això comporta reconèixer les pors, els estats emocionals i les diferents necessitats de les persones en aquests moments decisius. Tenir en compte les necessitats espirituals dels malalts terminals perquè puguin ser ateses adequadament, de manera natural. Donar a conèixer les noves formes d'assistència integral i els drets dels malalts en situació terminal i promoure el voluntariat com una eina pastoral. I també incorporar els temes sobre el sofriment, la malaltia i la mort en la catequesi, tant d'infants i joves com d'adults. El fet que el sagrament de l'unció dels malalts se celebri sovint de manera comunitària a les parròquies és una pedagogia altament realista. Cal, però, que el voluntariat que acompanya els malalts terminals hagi rebut una formació específica. Segons Montserrat Esquerda, delegada de Pastoral de la Salut de Lleida, hem de desaprendre molt actituds, frases fetes, per saber estar al costat del malalt d'una forma determinada. En aquest sentit, la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull i l'Institut Borja de Bioètica, amb el suport del Secretariat de Pastoral de la Salut de les diòcesis catalanes, ha creat el diploma d'expert universitari en acompanyament al procés de malaltia, que es començarà a impartir el curs vinent. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8 i 3 minuts aquest dimarts volem parlar d'educació, i és que el Saló de l'Ensenyament avui arrenca més de 30 anys d'història. En parlarem de tot plegat amb Nati Cabrera, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, un dia en el que també volem parlar amb el número 4 de les llistes al Congrés d'Esquerra Republicana, Joan Josep Nuet. Cap a 9:15, una setmana més, ens visita a Ràdio Estel el jurista i professor de l'ISCREP, Paulo Gibroto, per comentar l'actualitat en clau jurídica, i a partir de les 9 no es perdin una nova edició de Remeis de Frare amb Fra Valentí Serra i El món de les herències amb Maria Elba Rojas. Tot plegat, això sí, com sempre, amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip que fa possible aquest programa, en Xavi Aguilar a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Aran Soler, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Com dèiem, arrenquem les notícies, arrenquem el programa amb les notícies més destacades, i és que el govern desafia la Junta Electoral i manté el llaç groc al Palau de la Generalitat.
Torra ha demanat al síndic de Greuges un informe sobre el que ha de fer la Generalitat. A més, el president de la Generalitat ha fet arribar un escrit a la Junta Electoral Central demanant suspendre el termini de 24 hores per retirar els llaços. Torra alega la dificultat d'executar l'ordre a causa de la varietat i del gran nombre d'edificis públics. Només una hora després, la Junta Electoral rebutjava la petició. Aquest dimarts a la tarda, la delegació del govern espanyol a Catalunya ha enviat a la Junta Electoral fotografies del Palau de la Generalitat i de 8 conselleries per certificar que encara hi havia llaços grocs i estelades. Ara la Junta Electoral Central ha de decidir si ho envia a la Fiscalia o ordena que actuïn els Mossos d'Esquadra. Els Mossos són les forces d'ordre públic responsables de retirar els llaços si s'ordenés complir el requeriment, segons recorda el govern espanyol.
El primer guàrdia civil que declara en el judici del procés diu que molts agents del cos van rebre cops al cap i els hi van llançar ampolles i cadires l'1 d'octubre.
El testimoni ha indicat que a Sant Iscle de Vallalta els van llançar una bola d'acer d'un test i la massa va arribar a treure l'escut, el casc i la defensa a un guàrdia civil. A més, a Dosrius els van llançar ampolles de vidre i cadires de fusta. Precisament a Dosrius i a Sant Esteve de Sesrovires és on més agents van quedar lesionats, segons han informat. També van mossegar, segons ell, la mà d'un agent a Sant Andreu de la Barca. El Guàrdia Civil ha manifestat que a Sant Joan de Vilatorrada van haver de recular per l'hostilitat que es van trobar. Allà una cadira metàl·lica va impactar contra un agent que era a terra. Pel testimoni, l'actitud de la gent que hi havia als col·legis va evolucionar cap a la resistència activa i l'actitud dels Mossos d'Esquadra va ser passiva durant tot el dia.
Felipe Martínez Rico admet que no hi ha proves de malversació de fons públics per l'1 d'octubre.
Qui durant el referèndum va ser el número 2 de Cristóbal Montoro, exsubsecretari d'Hisenda, ha explicat que el novembre del 2015, just després de la declaració del 9 de novembre al Parlament, es van establir mesures addicionals de control perquè ha afirmat hi havia motiu econòmic per fer-ho. Aquestes mesures eren el pagament directe als creditors de la Generalitat i la verificació que es destinaven de manera prioritària als diners del finançament de l'Estat als serveis públics. Segons Martínez Rico, el Ministeri ho va canviar perquè havien detectat una partida que havia vulnerat una sentència del Tribunal Constitucional contra el referèndum. Martínez Rico, al final de la seva declaració, ha admès que no hi ha proves que puguin demostrar que hi va haver malversació.
Per la seva part, Antonio Baños i Eulàlia Reguana ratifiquen en la decisió de no respondre a les preguntes de Vox i ara tenen 5 dies per recórrer la sanció de 2.500 euros.
Que la justícia els hi han posat per haver-se negat a declarar com a testimonis en el judici del procés, que es fa al Tribunal Suprem. Baños i Reguana han recollit la notificació ahir al matí en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que no els dona l'opció de rectificar i anar a declarar, contràriament al que algunes veus havien apuntat inicialment. També els han informat que s'obre peça separada. En les declaracions als mitjans a la sortida del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Reguan ha assegurat que ratifiquen la decisió perquè considera inacceptable que el partit d'extrema dreta pugui exercir d'acusació popular. Reguan ha recordat que ja havien dit que davant un partit masclista, feixista i xenòfob no pensarien contestar les preguntes i ha afegit que ho defensaran fins a les últimes conseqüències.
Cayetana Álvarez de Toledo assegura que el procés és més greu que Tejero i Milans amb els tancs.
La cap de llista per Barcelona del Partit Popular a les eleccions generals del 28 d'abril en pocs dies ha fet declaracions envoltades per la polèmica. Després de dir que no saber català dona més sentit a la seva candidatura, ha assegurat que l'independentisme és el més greu que ha passat a Espanya en els últims 40 anys. La candidata popular ha afirmat que el procés sobiranista a Catalunya supera en gravetat l'intent del cop d'estat del 23F. Álvarez de Toledo ha defensat el seu dret a presentar-se per Barcelona, encara que no parli català, davant la profunda xenofòbia dels independentistes, segons ella, i el seu projecte d'estrangeria de convertir els no nacionalistes en estrangers.
L'oferta de graus universitaris a Catalunya és excessiva i massa especialitzada.
Segons l'Observatori del Sistema Universitari, això converteix l'oferta en intel·ligible per a les famílies que han de triar estudis pels seus fills. D'acord amb l'informe fet per aquesta associació, que aplega professors d'universitats públiques catalanes, hi ha un excés d'oferta i, a més, graus massa especialitzats. En la presentació de l'estudi, la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix, va explicar que en aquesta universitat hi ha casos de titulacions que no estarien del tot justificades. Segons els autors de l'informe, els graus haurien de donar una base de coneixement sòlida i deixar l'especialització per als màsters o postgraus.
El Reial Automòbil Club de Catalunya proposa més temps als semàfors, més carrils busbau i més cotxes elèctrics.
El RAC vol situar la mobilitat de Barcelona al centre del debat a la campanya per les eleccions municipals. Aquest dimarts ha presentat un pla amb 45 propostes per millorar la mobilitat a la capital catalana amb l'objectiu de reduir la mortalitat, la contaminació i l'ús dels vehicles privats. La intenció del Reial Automòbil Club de Catalunya és anar més enllà del moment actual i per això proposa la creació d'un ens públic-privat que doni resposta als reptes que s'aniran presentant. A l'última dècada, més del 80% de les morts en accident de trànsit a Barcelona han estat motociclistes i vianants. Per revertir aquesta tendència, el RAC proposa desenvolupar un pla de moto que inclogui carrils exclusius per a motoristes als accessos a Barcelona i que contempli bescanviar multes per cursos de formació.
En plana europea, Matteo Salvini nega l'entrada a Itàlia als 50 migrants rescatats per l'ONG Mediterrània.
El ministre d'Interior italià ha assegurat que no deixarà entrar cap port del país al vaixell Mare Jonio de l'ONG Mediterrània, amb una cinquantena de migrants a bord, una dotzena d'ells menors d'edat. L'embarcació que porta bandera italiana ha estat criticada per Salvini, al·legant que quan es va iniciar el rescat d'aquestes persones era més a prop de la costa de Líbia que de la italiana. Salvini ha dit que cap d'ells trepitjarà terra italiana i que pensa continuar amb la seva política de ports tancats.
I finalment, i a plena religiosa, la catedral de Tarragona acollirà aquest dissabte a les 11 del matí la celebració de la beatificació de Marià Mullerat i Soldevila.
Laic i pare de família mor l'any 1936 a Arbeca per odi a la fe. La celebració, que transmetrà en directe a Ràdio Estel, serà presidida pel cardenal Angelo Becciu, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants. Aquesta serà la primera eucaristia d'aquestes característiques que la catedral de Tarragona acull al llarg de la seva història. Es preveu la presència a la beatificació de més d'un miler de persones, entre fidels, preveres i autoritats eclesiàstiques i civils. Amb motiu de la beatificació s'han organitzat diversos actes, com ara el Via Crucis, que tindrà lloc el divendres dia 22 de març a les 7 de la tarda a l'Amfiteatre Romà de Tarragona, o la missa d'acció de gràcies a l'església parroquial de Sant Jaume Apòstol d'Arbeca, l'endemà diumenge a les 6 de la tarda. També el diumenge dia 31 de març se celebrarà una missa d'acció de gràcies a Santa Coloma de Queralt, poble natal de Marià Mullerat.
Si sortim de casa a aquesta hora i anem cap al quiosque, i trobarem avui Aran.
El titular de l'Ara, Torra, traspassa la decisió al síndic. El Punt Avui, Torra ignora la Junta Electoral. El Periódico de Catalunya titula El sainet del llaç. La Vanguardia, Torra manté els llaços i mira de guanyar temps. El País, Torra porta al límit el seu pols amb l'Estat pels llaços grocs. El Mundo, Torra juga amb la Junta per no assumir la retirada dels llaços. La Razón, la Junta Electoral porta Torra a la Fiscalia per no treure els llaços. I l'ABC titula Sánchez s'amaga darrere la Junta Electoral.
3 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. Hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens emporta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Últimes hores, últim dia de l'hivern. Comença la primavera aquest vespre i ho farà amb un temps, o si més no, comença aquesta última jornada d'hivern amb un ambient bastant fred a les comarques de l'interior i també del perlitoral, amb molts valors per sota dels 5 graus. Cap a migdia, ambient més atemperat, amb màximes que se situaran entre els 14 i els 18 graus, aproximadament. Amb força sol, aquest matí, 4 núvols arran de mar, aquí a la costa, poc importants, que aniran desapareixent, i també quedaran restes de núvols cap al vessant nord del Pirineu, però sense conseqüències. Tant la tramuntana com el mestral continuaran bufant, però amb tendència a anar desapareixent. I demà, ja a partir de demà, primer dia de la primavera, comencen a pujar les temperatures. Compte que demà al matí farà fred, més o menys com avui, però les temperatures diurnes, ja algunes demà podran arribar a fregar la ratlla dels gairebé 20 graus, i de cara a divendres, dissabte i diumenge tindríem ja màximes per damunt dels 20 graus. Tot el que resta de setmana s'espera sol, és a dir, que els núvols que veiem ara aquest matí seran els últims que veurem en força dies, i les temperatures, ja diem que a partir de demà, primer dia de la primavera sencer, les temperatures començaran a pujar i es mantindran per damunt dels 20 graus, sobretot de cara al cap de setmana, que serà assolellat i altra vegada autènticament primaveral.
Gràcies, Jordi. Molta gent que va cap a la feina. Per tant, important saber quina és la situació en aquest moment a la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Pel que fa al trànsit ara mateix, destaquem els problemes que continuen per l'accident a la 2 a l'altura del Bruc. Ara talla tota la calçada i provoca 2 quilòmetres d'aturades en direcció a Barcelona. Els vehicles es desvien per una via lateral. També a aquesta hora es mantenen les retencions habituals dels accessos sud de Barcelona, a la 2, a la B23 i a la C32. Densitat també als accessos nord, que en aquesta zona del Vallès, en els trams habituals de la C58, de la C17 i de la C16, amb retencions als túnels de Barberera, i també continuen els problemes des de primera hora a les 31 a Badalona per accedir a la ciutat comtal. Pel que fa a les dues rondes, força d'encer en els dos sentits, amb dificultats també per enllaçar amb el nus de la Trinitat i del Llobregat. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Per últim, també important saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transports públics del país. Des de Transmet, Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Al marge del tall de les línies T5 i T6 del tram Besòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, en servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya estan circulant en normalitat, segons indiquen els diferents operadors. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Aquest dimarts volíem parlar sobre educació i és que avui s'enceta el Saló de l'Ensenyament, que arrenca amb més de 30 anys d'història. En parlem de tot plegat amb Nati Cabrera. Ella és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències d'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Per què ha de servir un saló com el Saló de l'Ensenyament?
Home, doncs ha de servir per facilitar als joves, i bueno, i als no tan joves, a escollir estudis i inclús a fer canvis amb els estudis. O sigui, pot ajudar a inspirar, pot ajudar a concretar, no? Pot ajudar a prendre decisions, que és, en definitiva, en aquestes edats el que han de fer, no? En relació a la seva carrera acadèmica, professional, etc.
Avui llegíem a les notícies que l'oferta de graus universitaris a Catalunya és excessiva i massa especialitzada, segons l'informe de l'Observatori del Sistema Universitari. Què n'opina?
Home, doncs, en part és cert. Arran del nou espai europeu d'educació superior i del nou marc normatiu, no?, que el regula, etc., doncs les universitats es van encaminar a intentar, doncs, treure nova oferta una mica fora de l'encotillament que hi havia abans, i això estava bé, o sigui, ser més flexibles, tenir una oferta més especialitzada, doncs que donés resposta a les necessitats de la societat i a les necessitats del mercat laboral, doncs inicialment la idea era molt bona. El que passa és que això segurament s'ha anat fent tant i de manera tan intensiva que és cert que ara tenim un portafoli entre totes les universitats, doncs potser massa variat i tot, no?, i massa repetit també entre tots els centres. Per tant, potser sí que seria un bon moment per racionalitzar l'oferta que tenim en el sistema universitari català i en l'espanyol, de fet.
El sistema educatiu prepara bé els alumnes perquè de cop hagin d'escollir una carrera universitària?
Home, doncs això és una bona pregunta.
És
la pregunta del milió, sí. Clar, és que aquí es barregen diverses coses. O sigui, una cosa és la preparació a les escoles i als instituts, no?, que segurament doncs, hi ha oportunitats de millora en tota la feina d'orientació que es fa als centres, que se'n fa de feina d'orientació, però segur que es pot millorar i que es pot fer millor, no? Fins i tot el Saló de l'Ensenyament doncs, ha anat evolucionant i ha anat cada vegada oferint, jo crec, opcions més diverses doncs, per lligar amb les diferents necessitats i perfils dels estudiants, però també té a veure amb el punt de maduresa dels joves, no? Uh-huh. I això aquí és molt difícil, perquè cada persona, cada jove, té el seu moment de maduresa. Llavors, una persona amb 17 anys doncs, pot tenir les coses molt clares i ja saber cap a on ha d'anar, i una altra doncs, potser no en tenir ni idea, no? La cosa és que en cada moment vagin prenent decisions que siguin... que s'adiguin amb dues coses, no? D'una banda, les vocacions, i d'una altra banda, les competències que té aquell jove. Allò pel que serveix, no? Allò que segurament de manera més natural doncs li lliga més per la forma de fer, per les seves habilitats, les seves capacitats, etc. No? Aquí és on els centres poden ajudar més. El fet de prendre decisions, això és més personal i això, doncs, com deia, doncs, té més a veure amb el punt de maduresa de cada jove, que pot ser molt diferent.
Per entendre'ns, les TIC han quedat antigues?
Les TIC?
Sí.
Home, antigues no. El que passa és que evolucionen tant i tant.
Vull dir, exacte, vull dir, si tot evoluciona... Per això dic per entendre'ns, perquè és quan la pregunta poder massa i tot, Volia dir, si tot avança molt de pressa, com perquè l'escola es pugui adaptar a temps.
Sí, però, clar, en el moment d'orientar un jove perquè tri doncs, el seu camí, jo crec que aquí hi ha altres coses, no?, que no només la tecnologia. És cert que la tecnologia avança passes molt, molt ràpides i molt gegants, també, no? O sigui, és tot molt ràpid i canvis també bruscos. Però també és cert que cada vegada ens estem preparant més pel canvi. Abans, a l'època que jo vaig haver de decidir coses, les coses canviaven tant a poc que també les decisions es prenien a poc, no? Mm. I mica en mica ens hem anat preparant, doncs, per tenir aquesta capacitat d'anar-nos adaptant, no? I segurament és una de les coses amb les que podem ajudar també més als joves, no? Que aquesta versatilitat, aquesta capacitat d'adaptació, sense renunciar a cadascú al que és la seva essència, no? Perquè adaptar-se no vol dir renunciar a ser un mateix, no? Mm. I en aquest sentit és veritat que els centres, doncs, tenien unes sinergies i unes velocitats més lentes, també d'acord amb el context social i en el que es movien, però jo crec que mica en mica també aquest esforç d'adaptació s'està fent, no? Amb la tecnologia i amb tot, perquè no només és la tecnologia, no? El que canvien tot, les regles del joc econòmiques, socials, no? Tot plegat.
Per últim, deixi'm preguntar-li si a tot plegat hi ajuda, doncs, els nous models que estan sortint d'educació, com aquest treball per projectes, o aquestes aules on no hi ha assignatures, o que els alumnes no portin deures a casa, etc.
Tot això, totes aquestes noves metodologies, és això que dèiem, és aquesta tendència que estan tenint els centres educatius a sortir de l'aula convencional i tradicional i adaptar-se més al que és la vida, al que és el dia a dia que ens trobem fora de les aules, diguem-ne, tradicionals, no? Per tant, si el treball per projectes, el no partir d'assignatures, és un intent d'intentar que l'educació estigui en un context que sigui molt més real, mm-hmm. i en el que els nanos i els joves es desenvolupin sense veure tanta diferència entre el que passa dintre de l'escola i el que passa fora de l'escola, no? Perquè al capdavall la seva vida passa a fora de l'escola, no? A casa, a la feina, amb els amics, etc. Per tant, són metodologies que el que intenten és això, no només la tecnologia, com dèiem abans, sinó que també tot això del treball per projectes i del no estar encotillats amb assignatures i amb cursos estancs té a veure, doncs, amb aquesta transversalitat i aquest fluir, no?, constant i de canvi que és el nostre context actual.
Nati Cabrera, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, moltíssimes gràcies per posar-hi llum a tot plegat, que de vegades, com més grans ens fem, més ens costa una mica d'entendre-ho. Sí, moltíssimes tant, gràcies. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
22 minuts que passen de les 8 del matí, també per començar el dia, Police Spirits in the Material World.
No.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Durant aquests dies, al voltant de la celebració del Dia Mundial de l'Aigua, bo serà també recordar la importància del compromís que tots tenim per tal de minimitzar els problemes perquè aquesta aigua arribi a tothom.
L'aigua solidària.
Avui us vull parlar sobre els programes d'ajuts socials de Sorea, l'operadora d'aigua que tenim a Catalunya fora de l'àrea metropolitana. Com us deia en començar, és important que tots i cadascun de nosaltres ens involucrem des de la nostra posició per fer possible el garantir que l'aigua arribi a tothom, sigui quina sigui la seva situació social. És per això que Sorea col·labora amb un total de 157 municipis a Catalunya per dotar-los de fons socials amb aquesta finalitat. Un total de 325.000 euros són els que es destinen actualment a aquests fons socials perquè 1.574 llars en siguin beneficiàries directes. D'aquesta quantitat, la gran majoria, gairebé 300.000 euros, són els que serveixen per pagar directament rebuts de l'aigua de famílies que, per la seva situació actual, no en poden fer front. A banda d'això, cal recordar que tothom qui en reuneixi les condicions es pot beneficiar dels recursos de bonificació de la tarifa social de l'aigua. Alguna vegada ja n'hem parlat, però a través de les àrees socials dels vostres ajuntaments us n'informaran en detall. La solidaritat de tots i per tots és, com sempre, fonamental perquè l'aigua arribi a totes les llars.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Dos minuts per arribar a dos quarts de nou del matí. Sapiguem a aquesta hora qui li hem de felicitar avui al dia. Com sempre, ens ho explica tot plegat l'historiador d'aquesta casa, Joan Pallarès.
Sant Ambròs de Siena, religiós dominicà, que tot i ser italià, cal no confondre amb l'altre Sant Ambròs, el bisbe de Milà. Igualment, avui és Sant Martí de Dúmio, bisbe. Aquests dos sants, avui hem d'esmentar, després dels dos sants, tres santes. Són precisament Santa Fòtina, màrtir samaritana, i altres dues màrtirs, que són Eufèmia i Alexandra. Tornant al principi, a Sant Ambròs de Siena, hem de dir que havia nascut el 16 d'abril de 1220 a Siena, fill de família noble dels Sant Sedoni, i fent-se dominic als 16 anys. Va passar per París i per Colònia. Va estudiar amb Sant Albert el Gran i en Sant Tomàs d'Aquino. Però amb ell, tot ple d'eloqüència, sempre es va comportar com un humil predicador, portant una vida senzilla i austera.
I obrim també aquesta hora, Aranzolé, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
Com dèiem, obrim l'agenda amb el cinquè memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica.
Aquest any s'atorga a Monsenyor Piero Marini, arcabisbe de Martirano i president de la Comissió Pontifícia per als Congressos Eucarístics Internacionals, per la seva tasca d'aplicació de la reforma litúrgica conciliar. Organitza el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, a l'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231 de Barcelona, a les 5 de la tarda.
Presentació de llibre.
Goig a la Verge de la Mercè, a la celebració dels 800 anys de l'Orde Mercedària, de Miquel Pujol, a càrrec de Monsenyor Antoni Badell, bisbe auxiliar de Barcelona, José Juan Gel Galve, provincial de la Mercè d'Aragó i Miquel Pujol, autor del llibre. El lloc a la llibreria Claret, al carrer Roger de Llúria, 5 de Barcelona, avui a les 7 de la tarda.
I encara una altra conferència sobre religiositat i ciutat.
Sí, organitza la Confraria de Jesús Crucificat Manaies de Girona, càrrec de Joaquim Nadal, doctor en Història i director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, a la Casa de Cultura de Girona, a les 8 del vespre.
I ara sí, finalment, Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Sí, fins a Barcelona, Petites Històries, Grans Dones, Museus, amb Ulls de Dones, és un projecte vinculat al Dia de la Dona que permet recrear la vida de 14 dones rellevants en l'art, les ciències o els oficis a través de la narració de contes infantils escrits expressament per a cada sessió que realitzaran a diferents museus de Barcelona, al MNAC i altres museus.
Món de Twitter, món d'internet, què ens expliquen avui?
Sí, la tendència és bon dimecres, feliç dimecres, com no pot ser d'una altra manera, i també és Òmnium Cultural, Joan. La bandera verda amb un palo i una ratlla, aquella declaració del Guàrdia Civil. I també que Catalunya Ràdio aquesta nit, durant el programa La nit dels ignorants, a l'estudi de Catalunya Ràdio, uns encaputxats han llançat ous als vidres, des de fora, clar. Un atac que hi ha hagut a la emissora Catalunya Ràdio. També, tuits destacats. Carlos Martínez, advocat i professor de dret penal a la Universitat de Barcelona, ha piulat. El tema és saber si els llaços grocs són un símbol de protesta contra una decisió d'un, dos o tres poders de l'Estat, o si, per contra, és un símbol polític. També, qui ha piulat? Josep Àngel Guimarà, professor de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona. Diu, em sembla un error tàctic focalitzar la manifestació de dissabte en Vox. En plena precampanya, els regalen protagonisme i emparen l'atac per reafirmar-se davant dels seus.
Doncs déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Un acte vandàlic que deies a Catalunya Ràdio i que condemnem des d'aquí com qualsevol acte vandàlic que es faci a qualsevol de les seus de partits polítics que hi hagi. Però anem a publicitat i Josep Nuet de seguida a Ràdio Estel.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La Xina ètnica, amb el Club Més Amics. Del 5 al 18 d'agost et portem a conèixer a la Xina més remota, la capital de Yunnan, Kunming, i el seu bosc de pedra, els carrers i cases de Tuanshan, les ciutats antigues de Jiangsu i Lijian, les terrasses d'arròs de Yuanyang, el congost del Salt del Tigre i moltes meravelles més. Del 5 al 18 de maig, les minories ètniques de la Xina més remota amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Vuit i 33 minuts del matí, el nou número 4 de la llista d'Esquerra Republicana per les eleccions del 28 d'abril al Congrés dels Diputats serà el fins ara diputat al Parlament de Catalunya pels Comuns, Joan Josep Nuet. Molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, què tal? Bon dia.
A què ha hagut un canvi com aquest?
Bueno, en primer lloc, tinc que aclarir que no vaig a la llista d'Esquerra Republicana, sinó que vaig a la llista conjunta de la coalició electoral entre Esquerra Republicana de Catalunya i el partit de Comuns Sobiranistes, anomenats Sobiranistes. És una coalició electoral que presentem una llista conjunta i, per tant, són dos partits diferents que s'han posat d'acord per anar a les eleccions generals del 28 d'abril. I bé, i no és un canvi, perquè venim defensant la unitat republicana com a concepte polític des de fa molt de temps, i com que estem en un moment d'excepció política, tenim un judici a la democràcia, tenim una greu crisi social que encara no s'ha resolt i que molta gent, d'alguna manera, està patint en els barris populars de Catalunya i del conjunt de l'Estat, i tenim unes dretes que estan pujant des d'Andalusia i que es podrien fer amb el poder polític, i una part d'aquestes dretes és, doncs, un partit d'extrema dreta equiparable a alguns dels partits feixistes que hi ha per Europa, no? Per tant, si tot això no és excepcional, no sé què és excepcional. Per tant, en un moment excepcional s'han de fer coses excepcionals i, evidentment, no podem seguir fent les coses que hem fet fins ara. És un moment de tenir una mirada diferent, de fer una excepció i de realment intentar fer una unitat republicana que aturi a la dreta, que abordi els problemes socials i que doni una resposta democràtica en aquest judici que s'està fent als líders sobiranistes de Catalunya.
Mm-hmm. És precisament aquesta excepcionalitat de la qual vostè parlava, que un no independentista fa que pacti amb Esquerra Republicana, que sí que ho és?
Sí, perquè el futur és que independentistes i no independentistes han de col·laborar. I el nexe d'unió és la democràcia, és defensar el dret a decidir, que és el dret d'autodeterminació de Catalunya, la no criminalització de les idees polítiques. Aquest és el punt d'unió. I crec que en aquest punt d'unió, que és un punt democràtic, hi ha independentistes i hi ha no independentistes. Hem de trencar els clixés, hem de trencar les barreres. Hi ha formacions polítiques que volen fer un tall a la societat catalana i dividir-la entre independentistes i no independentistes. I nosaltres, amb aquest gest polític, donem una resposta en aquest intent dient no. La societat catalana és plural, és transversal i les idees democràtiques estan per sobre de si un és independentista o no independentista. Per tant, anem a col·laborar conjuntament. Nosaltres defensem la creació de la República Catalana i que aquesta República Catalana triï si vol federar-se, es vol confederar o vol ser independent, no? I, per tant, crec que hi ha un camí a recórrer amb els companys i les companyes d'Esquerra Republicana i, repeteixo, com que és un moment d'excepció, s'han de fer coses com aquestes i crec que no només ho teníem que haver fet els comuns sobiranistes, sinó que el conjunt dels comuns hagués tingut que prendre una decisió també d'aquestes característiques, però respectem la seva decisió, però nosaltres hem fet la nostra.
Ara em deia, els catalans hem de triar si volem un estat separat, un estat federal, el que ja hi ha, però, esclar, si hi van independentistes en llistes no independentistes, com per exemple és el cas de Jaume Asens, que va a Podem a les generals com a cap de llista, o vostè, que no és independentista, amb una llista independentista, com ho tenim clar, això?
Bueno, però no hi ha cap problema. Vol dir que el dia després hi haurà més gent amb la que ens podem entendre. El Jaume Asens és una gran persona, jo el respecto i aprecio. El problema que hi ha és que moltes de les coses que ha fet i que pensa Jaume Asens, doncs no hi ha un acompanyament per part de nuclis molt importants de Catalunya en Comú. No passa res, crec que és la contradicció que té Catalunya en Comú. Nosaltres ho hem resolt d'una altra manera, però l'important és que Jaume Asens el dia després serà diputat, igual com hem estat presents, ell i jo, en molts actes sobiranistes defensant la democràcia, el dia després de les eleccions, el dia 29, ho tornarem a fer. Per tant, crec que no hi ha cap tipus de problema i torno a repetir. Nosaltres el que no farem és criticar Catalunya en Comú. L'espai dels comuns és molt gran. Catalunya en Comú és un dels partits que hi ha dins l'espai dels comuns, però hi ha milers i milers i milers de comuns que estan totalment d'acord que hem d'anar cap a una línia d'unitat republicana, de col·laboració entre independentistes i no independentistes, perquè ens estem jugant la democràcia i ens estem jugant també les polítiques socials, que finalment Esquerra Republicana hagi fet un acord amb l'esquerra sobiranista, és una millor notícia que hagi fet un acord, podríem dir, amb el PDeCAT, que és un partit que mirava cap a la dreta, no? Per tant, d'això ens n'alegrem i aquest és el camí que hem triat, no?
Senyor Nuet, parlant de Catalunya en Comú.
Igual que en la corrupció sempre hi ha un corruptor i un corrupte, per a que siga possible el transfuguisme cal un partit que el promou i també cal un individu que pren una decisió personal per a continuar en política aferrat a una cadira, en aquest cas després de 28 anys de càrrec públic.
Així parlava Jessica Albiach de vostè. És vostè un trànsfuga?
Bueno, jo crec que són paraules que surten del ressentiment, no? Perquè a vegades quan no hi ha arguments polítics es fan atacs personals de tota mena. Jo he deixat la meva acta de diputat el dia que he anunciat que anava a la llista electoral i he deixat també la direcció de Catalunya en Comú. A mi em sap greu perquè en aquest moment ho he dit abans, no? Catalunya en Comú, la centralitat de Catalunya en Comú en aquest moment l'està ocupant un discurs polític que és molt revengista, perquè ens entenguem, que és molt sectari, en aquest sentit acabem d'escoltar unes paraules que jo crec que són bastant sectàries, no? Però bé, jo respecto que hagin pres aquestes decisions i que treballin en aquesta línia, que en el seu discurs hi hagi un antisobiranisme molt, molt, molt creixent i molt fort, no? Nosaltres hem optat per no criticar, per fer una opció positiva, per sumar independentistes i no independentistes, i, evidentment, els independentistes no són els nostres enemics. I això ho dic amb la boca plena i ho dic ben alt, i, per tant, si altres companys de Catalunya en Comú els consideren enemics, doncs és la seva opció, però no és la nostra. Crec que és el moment de la democràcia i aixecar nous murs i noves barreres dins la societat catalana no és positiu. El que s'ha de fer són propostes unitàries que trenquin les barreres que fins ara s'han construït. I crec que l'acord de coalició entre Esquerra Republicana i Sobiranistes trenca barreres, fa una opció de futur per sumar a Catalunya la pluralitat d'aquesta societat i que els independentistes i els no independentistes puguin col·laborar en trobar sortides democràtiques i apostar pel diàleg, no? Per tant, aposto en positiu per aquest futur i em sap greu doncs, que a vegades, quan no hi ha arguments polítics davant d'aquesta necessitat, el que es faci són atacs personals, que és el que sempre queda quan no hi ha argument polític.
Pel que fa a Esquerra Unida i Alternativa, també deixarà de formar-ne part?
Com, perdó?
Deia, pel que fa a Esquerra Unida i Alternativa, també deixarà de formar-ne part?
Bé, jo en aquest moment estic fent una reflexió i un debat dins d'Esquerra Unida i Alternativa que els propers dies anunciaré de forma pública, però igual que he deixat l'escó del Parlament i la direcció de Catalunya en Comú, seré absolutament conseqüent per preservar el projecte d'Esquerra Unida i Alternativa i la bona relació que tenim amb Esquerra Unida.
Què en pensa que el cap de llista d'aquest pacte entre Esquerra Republicana i Sobiranistes sigui Oriol Junqueras? I, de fet, molts caps de llista molts caps de llista, de fet, de demarcacions, siguin gairebé tots els presos.
Bueno, jo crec que és una fotografia d'una realitat que estem vivint. Hi ha gent que vol parlar de la política catalana i espanyola com si no hi hagués gent que fa més d'un any que està empresonada per les seves idees polítiques i que això ho hem d'oblidar. Doncs nosaltres no ho podem oblidar, és un factor polític que no passava a Espanya en els darrers 40 anys, i per tant que un pres polític encapçali aquesta llista és un símbol de llibertat, és un símbol de democràcia i és una reivindicació per no oblidar les persones que estan patint repressió. Pensem que avui s'estan reprimint unes idees, demà potser se'n reprimeixen unes altres, i per tant, si la repressió cap a l'independentisme i el sobiranisme triomfa, demà pot caure el sindicalisme, pot caure els moviments democràtics de tota mena. I, per tant, ningú pot estar segur si permet que les idees polítiques siguin criminalitzades d'alguna forma com està passant en aquest moment. Per tant, és un honor i un orgull que Oriol Junqueras encapçali aquesta llista electoral.
S'han de treure els llaços grocs de les façanes dels edificis públics?
Bé, jo, evidentment, tinc una opinió molt clara. Els llaços grocs no són un símbol partidista. I, per tant, poder-los portar o que puguin estar en edificis públics és com està la bandera de Catalunya o està la bandera d'Espanya en els edificis públics. No és un símbol partidista, és un símbol democràtic. Jo sempre he dit que s'ha d'intentar fer tot el possible per no judicialitzar més la política. I, per tant, jo prendria decisions en la línia de no judicialitzar més la política. Ara bé, defenso que els llaços grocs són llaços democràtics i són símbols democràtics. Igual que la gent es pot posar a la solapa de la seva jaqueta un símbol, d'alguna forma, i té aquesta llibertat. I, per tant, si hi ha treballadors i treballadores que pengen llaços grocs en espais públics, és perquè tenen dret a fer-ho. I crec que intentar castigar això és retallar el dret d'expressió que aquestes persones tenen, igual que altres poden posar en espais públics altres símbols, i de fet ho fan. Es fan manifestacions i es pengen logos d'altres formacions o d'altres pensaments polítics, no? Però repeteixo, el llaç groc no és un símbol partidista.
No sé si també és l'excepcionalitat de la qual ens parlava, que fa que hi hagi tants moviments en les llistes de tots els partits, que hi hagi tants candidats presos, que hi hagi d'altres candidats que són estrella, per exemple, ara Manuel Valls, que va ser ministre francès, per exemple, amb un altre tipus d'eleccions, o que hi ha tant Álvarez de Toledo, i que tot plegat fa que s'estigui pujant un nivell de crispació tan bèstia com, per exemple, que fa que Álvarez de Toledo, per exemple, assegurés ahir mateix que el procés és més greu que el que va passar el 23F.
Bueno, jo crec que hi ha alguns partits polítics que la seva especialitat és posar llenya al foc o posar carbó al forn, no? I, per tant, declaracions com aquestes que parlen de colpisme porten a la criminalització. Per això hi ha uns partits que han volgut posar a uns altres partits a la presó. I els han volgut posar pel que pensaven, perquè en el debat polític no se'n sortien i l'única manera és fer servir els tribunals per a empresonar els teus adversaris polítics. És això el que està portant la crispació. Les idees polítiques s'han de poder discutir com s'han discutit sempre a la història. Ara, el que crec que ha traspassat la ratlla vermella de la democràcia és que quan no te'n surts en el debat polític, el teu contrincant, en vez de parlar amb ell al Parlament o en el carrer o en els debats electorals, el que fas és donar força a la justícia perquè aquesta justícia l'empresoni. Crec que això realment és un pas que no ha passat a Europa. De fet, Europa ens està observant. El sistema judicial europeu té la mosca darrere l'orella del que s'està fent aquí, perquè realment perseguir idees polítiques i empresonar adversaris polítics a les democràcies no passa, no? I, per tant, la democràcia espanyola està passant una prova d'estrès en aquest moment amb el judici que s'està fent al Tribunal Suprem.
Per tant, hi ha espai per al diàleg?
Sí, evidentment, jo si vaig a Madrid per alguna cosa és per dialogar i per acordar, no per ajudar a que el diàleg fracassi. El diàleg ha existit en aquesta legislatura de Pedro Sánchez. De fet, al final es va trencar perquè els barons del PSOE no podien aguantar que Pedro Sánchez estigués dialogant amb el sobiranisme català i van, i com que volien en els seus territoris pactar amb el PP i pactar amb Ciudadanos, d'alguna forma li van enviar a Pedro Sánchez un altre cop d'estat com el que ja li havien fet en el seu moment en el Comitè Federal del PSOE, dient públicament que estava pactant amb independentistes, que és el discurs que fa el Partit Popular, que fa Vox i que fa Ciutadans, no? Crec que el PSOE ha de decidir si aquests barons que en els seus territoris són intercanviables amb líders de Ciutadans o líders del Partit Popular són els que manen el PSOE, o és la gent socialista que va guanyar les primàries parlant de plurinacionalitat i parlant de diàleg. Amb el PSOE que parla de plurinacionalitat i que parla del diàleg, s'ha de parlar i s'ha d'acordar. Amb el PSOE de la Susana Díez, que té un pacte amb la gran banca i que representa els interessos més centralistes i que va fer president a Mariano Rajoy, no ho oblidem, carregant-se a Pedro Sánchez, amb aquest PSOE és molt difícil, no? Però jo, evidentment, aposto perquè hi hagi camins de diàleg i que el sobiranisme que va a Madrid trobi camins de diàleg i trobi una resposta i trobi una proposta pel conflicte que hi ha a Catalunya, que és un conflicte polític i que no pot tenir més solució que el diàleg polític.
Joan Josep Nuet, número 4 de la coalició entre sobiranistes i Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies per atendre aquest matí els micròfons de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Nosaltres, que continuem amb bona música, ho fem amb Tomeu Penya i Marisa Rojas, Illes dins un riu, i de seguida Eulogi Broto en aquest estudi.
Nina, quan et vaig conèixer, canvia tot. Vaig venir cap a tu amb lo meu millor, ben suau dins jo. Era un sentiment nou. Tu me fas coses que ja no sé explicar. Aferra'm molt fort que no sent mal cada cop del meu cor. És un sentiment nou. L'amor tan retxec i demana dedicació. L'amor que sentim no cal conversar i plegar sense pressa. Ah, ah. Fent l'amor un a l'altre, ah, ah. Illes dins un riu, això és el que som. Ningú més amic, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món. Si estem plegats, no tenim vores, ah, ah. Recolzam-nos un a l'altre, ah, ah.
L'amor ja s'ha acabat. Res no té importància si no tens ningú que doni cal encendit per perdre sentit de la realitat.
Això no ens passarà, dubte no n'hi ha cap.
aquesta molt mai no s'aturarà. I el missatge és ben clar, si aquest pic hem vist que no hi ha fi.
No ploraràs més, estimada, no faré mal, que en amor ens viurem com ara i sempre n'hem plegat sense pressa. Ah, ah, fent l'amor un a l'altre, ah, ah, i de dins un riu, això és el que som, ni només enmig, com pot ser millor, vine a lluny amb mi, a un altre món, si estem plegat, no t'importa res, ah, ah, recolzem-nos un a l'altre, ah, ah.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Vinga, doncs, com cada dimecres acceptem un nou vist per sentència amb el jurista i professor de l'ISCREP, Eulogi Broto. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Volia començar parlant avui de els llaços grocs a la Generalitat i als edificis públics. Quines opcions té la Generalitat davant la Junta Electoral?
Bé,
ara em diràs, o treure'ls o no treure'ls, eh?
Oh, no. A veure, fins ara, com a tota resolució administrativa és recurrible i al·legable, doncs el que s'està fent és guanyar temps. Al final, jo suposo que els acabaran traient, perquè no cal crear tampoc conflicte sobre conflicte en coses innecessàries. És a dir, en campanya electoral, òbviament, hi ha normes que estan antiquades, però que estan, com seria, per exemple, allò de la jornada de reflexió. Vull dir, això que el dia abans no es puguin fer missatges quan després et trobes als interventors a les taules fent publicitat dels partits, doncs bé, són com normes d'una altra època. Per què? Perquè per internet tens tots els programes, tots les cookies que surten i s'obren de la publicitat electoral, etc. No? Per tant, són normes que potser en l'era que estem són arcaiques. I que les institucions no puguin fer missatges partidistes és una altra norma, que ens agradi o no, està vigent. Per tant, el govern de la Generalitat i no pot fer campanya electoral a favor d'un partit. El que la poden fer els seus membres com a membres d'un partit. Per tant, res no prohibeix que qualsevol dels membres del govern, com a diputats, com a electors i elegibles, puguin portar un llaç groc en qualsevol míting, puguin fer tots els eslògans que vulguin. Ara bé, la llei demana neutralitat a l'espai, no a l'espai com carrer públic, sinó a l'espai que forma part dels béns públics, dels edificis públics, és a dir, per això ajuntaments, Palau de la Generalitat, etc. És a dir, llocs de representació de tothom. Durant la campanya electoral, bé, crec que no queda fora de tot dubte què pensa el govern de la Generalitat respecte dels drets civils i dels presos polítics, i per tant que estigui aquest llaç groc a la façana de la Generalitat o no el mes de la campanya electoral, els 15 dies formals, etc., pues, crec que no té més importància que crear un altre caldo de conflicte que pot acabar amb un nou enfrontament, i potser el que toca ara és en favor dels mateixos presos polítics posar una mica de seny i rebaixar la tensió, perquè coses com aquesta no crec que els afavoreixin gaire en el mateix procés judicial, perquè sembla que és un primer pas de desobediència per tenir una excusa posteriorment per tornar a aplicar l'article 155, que alguns partits ja estan abans de la campanya dient que l'única finalitat de la seva campanya és aquesta, no? Per tant, crec que amb això se li fa el joc a certs interessos polítics que potser són innecessaris, però bueno, el govern de moment pot seguir recorrent. Ara ha demanat un informe consultiu, i fins que no tinguin informe diu que no decidirà. Bé, encara estem podríem dir en fase de no desobediència, i jo suposo que al final durant la campanya ho retiraran pel bé de la pròpia campanya electoral. Queda una mica estrany veure polítics amb tisores amunt i avall, cosa que jo, des d'un punt de vista de la via pública com a carrer, he de criticar, perquè també és llibertat d'expressions de tothom. És a dir, jo no diria treu llaços grocs, posa llaços liles, o llaços verds, o llaços blaus. O sigui, tu, a la via pública aquesta, tots, posa el que vulguis, sembla que sigui una expressió democràtica. No et limitis a treure-lo dels altres. Optem per una política constructiva i no per una política destructiva, que és on estem enquistats fa dies.
Ahir l'advocada Marina Roig es va tornar a queixar davant Marchena al judici, al procés, per no acceptar en el mateix moment en el que els testimonis testifiquen proves documentals com els vídeos. De fet, Marchena se les va tenir amb gairebé tots els advocats de la defensa. Estem veient una altra Marchena?
Bueno, amb el temps, doncs, l'atenció mediàtica al judici és menor, l'interès social es va diluint, perquè, clar, quan has d'estar 5 mesos amb el mateix, doncs la gent ja no ho segueix, i clar, cadascú pot mostrar la seva faceta més autèntica, no? Jo d'ahir el que destacaria, que ho he dit sempre com a argument jurídic en aquest programa quan ha fet falta, destacaria la declaració del Guàrdia Civil, del cap de l'operatiu, que malgrat totes les ironies creuades que va haver donat la seva declaració, va declarar textualment que no va tenir cap dificultat per portar a terme la seva tasca, el seu registre i la incautació de documentació a la Conselleria d'Hisenda en el moment de buscar l'exconseller Salvador, no? Si no va tenir problema, no hi ha violència. Aquesta és la qüestió. I no oblidem, si les forces públiques d'ordre públic van poder fer la seva tasca, no es va impedir l'acció de l'Estat. Per tant, els presumptes delictes de violència, rebel·lió, sedició en aquell dia, que és on es focalitza, són inexistents, i aquesta declaració ho deixa bastant clar.
Eulogi, com sempre, moltíssimes gràcies per venir als estudis de Ràdio Estel. T'esperem el proper dimecres amb més temps, eh?
Vinga, doncs seguirem parlant de llaços i de...
I de judicis.
I de judicis.
Que dona per llarg, això. Ara en Soler, ara mateix a les 9, que ens porta tota la informació, i després no es perdin Remeis de Frare i el món de les herències.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Repassem l'actualitat. A 9:45 arrencarà la 19a sessió del judici amb 7 guardes civils previstos. El judici del procés arriba aquest dimecres a la 19a sessió. El Tribunal Suprem continuarà escoltant agents de la Guàrdia Civil que van participar en els escorcolls i actuacions vinculades al 20 de setembre. Les 7 declaracions previstes giraran al voltant d'aspectes com la confiscació de paperetes electorals a Vigues i Riells o els registres als correus electrònics d'alguns dels líders processats. D'altra banda, els hereus del ministre Franco, José Utrera Molina, han interposat una demanda civil contra els diputats Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i Teresa Rodríguez, de Podem, per una suposada vulneració del dret a l'honor del seu pare en 2 tuits. La família del dirigent franquista considera que els missatges tenien la intenció de danyar la imatge i el nom d'Utrera Molina i li atribueixen competències i facultats falses en la mort de Puig Antic. Els tuits es van publicar el 2 de març del 2018 per l'aniversari de la mort amb Carrot Vil de Puig Antic. Rufián es lamentava que mentre Puig Antic va ser executat un dels responsables de la seva mort, Utrera Molina va ser enterrat feia un any amb el cara al sol i per membres del Partit Popular. Per la seva vendra, Rodríguez criticava que Utrera Molina morís en un llit en contrapartida a Puig Antic. Els 8 fills d'Utrera Molina demanen ara 10.000 euros d'indemnització a Rufián i Rodríguez i que esborrin els tuits. També demanen que si la sentència és condemnatòria es publiqui a la premsa escrita d'àmbit estatal. Per la seva banda, els dos diputats no s'han fet enrere i han assegurat que mantindran els tuits. I en plana religiosa, la catedral de Tarragona acollirà aquest dissabte a les 11 del matí la celebració de la beatificació de Marià Mullerat i Soldevila, laic i pare de família, mort l'any 1936 a Arbeca per odi a la fe. La celebració, que transmetrà en directe a Ràdio Estel, serà presidida pel cardenal Angelo Biggio, prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants. Aquesta serà la primera eucaristia d'aquestes característiques que la catedral de Tarragona acull al llarg de la seva història. Es preveu la presència a la beatificació de més d'un miler de persones entre fidels, preveres i autoritats eclesiàstiques i civils. Això és tot. Tornarem amb més informació a partir de les 10 dintre del programa Fórmula Les Sants, com sempre, aquí, a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Todos hemos nacido para contribuir al bien común. Mi contribución es evitar que las familias se rompan por culpa de una herencia. No es necesario el enfrentamiento, pero sí que lo dejes bien atado.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
I'm not believing my eyes.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
I per parlar de remeis casolans, un dimecres més ens visita en aquest estudi Fra Valentí Serra. Molt bon dia.
Bon dia, Pau. I bé, bé, avui més que de remeis potser us parlaré de gastronomia.
Avui de gastronomia.
Però una gastronomia de tradició franciscana, eh? Cuina d'aprofitament.
Déu-n'hi-do.
Una mica en la línia del que el Sant Pare ha recomanat des de l'encíclica Laudato Si, no malmetre el menjar i de saber-lo aprofitar.
Tota la raó.
Els antics frares no menjaven massa carn, però una vida d'austeritat, es vol dir que de cada tres dies, dos eren dies penitencials, i el dia que no era penitencial no sempre es menjava carn. Quan es menjava carn era perquè era un donatiu dels ajuntaments, dels municipis, dels benefactors, o era cuina d'aprofitament, els menuts. Uh-huh. Ara, els menuts ben preparats...
Boníssims.
boníssims, eh?
No hi ha dret, és que ve aquí i em, fe, sí. em fa passar gana.
Venint, no, no, ara, no, ara, ara em parla. Els menuts eren del bestiar sacrificat en els escorxadors de les poblacions que suscitaven una cuina d'aprofitament. On era l'antic escorxador de Barcelona? Joan Trias.
Espero que el part de l'escorxador.
No, aquest era el temps modern. Aquest era, es podem dir que era l'escorxador d'allà de l'Eixample, de la Barcelona moderna. L'antic, on té l'antic?
L'antic ja no ho sé.
A veure. Hi ha un mercat molt tradicional que té un doble nom, que es diu Mercat de Sant Josep, o...
O la Boqueria.
Ah, la Boqueria.
Ho ha dit en Toni, que sí. està avui al tant, un tècnic.
Està al cas. I per què en deien de la Boqueria?
M'estava fent un examen.
No, uns preguntes, home, uns preguntes. Per què em mataven els bocs?
Els bocs?
Els bocs. Bocs i cabrits.
Sí,
i...
Sí.
Boqueria.
I allà era l'antic escorxador de Barcelona, eh?
Sí, però on preparaven aquesta carn? En aquest escorxador medieval que en deia la Boqueria. Quin és el carrer que hi ha al costat?
I el carrer Tallers?
Carrer?
Tallers.
I què era aquest carrer? Al carrer no hi havia els oficis, els tallers, no? Tallaven la carn dels bocs.
Ah, jo pensava que era un taller de gremis.
No. Hi ha el carrer de la degueria, hi ha el carrer, diguéssim, de l'argenteria...
Tallers de
no tallar. Clar, sí, tot això ja té els seus llocs, al carrer on es venia la terrissa, tot això està allà, ja hi és a Barcelona. Allà es tallava la carn, que mataven a la Boqueria, mataven els bocs i la carn. Bé, doncs d'aquests menuts se n'aprofitava, doncs, la bota, la tripa, el morro, el ventre, la llengua. Dels menuts, el més destacat en la cuina tradicional catalana és el cap i bota i els peus de porc.
I tant, boníssims.
I els peus de porc és una menja, esclar, gelatinosa, que té molta estimació.
Que no engreixa, diuen, eh?
No, és gelatinosa. No creixo, ja ho he dit, gelatinosa. Ben guisada, i fins i tot senzill, uns peus de porc a la brasa, al cliu de la brasa, de llenya d'olivera o d'alzina, acompanyats amb romesco.
Oh, que bo.
Fantàstic, eh? I en els convents i monestirs, els dies que es podia menjar carn, cuinaven els menuts del corder, del bou, de l'aviram. Era molt apreciat l'entranya de bou o de vedella, guisada, rostida a la graella, que tot i ser fibrosa, té un gust excel·lent. Molt apreciat, encara ara, el cap i pota de vedella, molt especialment la llengua de vedella, que és una textura dura i ferma i que té moltes vitamines. Hi ha una manera de preparar aquests menuts que no formen part de la nostra tradició, que són els famosos callos, i això ens fa pensar que cada tradició, cada geografia, cada poble ha tingut la seva manera de preparar els menuts. Aquí tenim el cap i pota, tenim els peus de porc, però també doncs, hi ha a Castella els callos,
sí.
Però també hi ha la manera de preparar els menuts o la tripa a la romana, a la napolitana.
Com se'n diu d'això?
No ens morro, però sí que a la napolitana, però sí que hi ha uns budells que són a la napolitana, a la romana. I a Castella, que se'n diuen callos, potser a diferència de les altres tradicions, són una mica més picants, perquè hi afegeixen doncs, l'embotit, el xoriço, s'acompanyen doncs, per reforçar-ho amb cigrons, que és la terra de cigrons, un dels cigrons del món, estan a l'entorn de la Banyeza, de Lleó, cigrons potents, bons, i són plats consistents. Les espulles d'aviram formaven part de molts plats de la cuina tradicional dels caputxins. Hi havia una que en deien el platillo de la batalla d'Almansa, que era tot aquest aviram doncs, capolat, que es preparava doncs, amb una cassola amb llard, bolets confitats, farigola, llorer, naps, que no hi havia patates, que no es cuinaven naps, i aleshores hi posaven doncs, els menuts salpebrats, es deixava doncs, coure fins que en marxava el greix i es portava a taula amb julivert picat. Això forma part de l'art d'aprofitar aquest menjar. I també, pel que fa a la tripa, solien preferir els convents la de corder perquè era una mica doncs, més gustosa i no tan forta com la de bou. I a propòsit d'aquest aprofitament, esmentar ja per acabar, que l'any 1745 un franciscà que es deia Joan Altimires va preparar un nou art de cuinar tret de l'experiència de l'aprofitament que va suscitar molt bona acollida en els convents i monestirs justament per aprendre a aprofitar doncs, aquests menuts, aquestes coses que es comunica com la despulla del bestiar, però que ben presentat a taula era de bon nodriment.
Ja li deia jo en Frau Valentí Serra que ve i em fa venir gana a aquesta hora. És així. Frau Valentí Serra, pau i bé.
Pau i bé, adéu.
Fins la propera.
Adéu.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Somebody
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Estàs escoltant A Primera Hora. A Ràdio Estel.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Gràcies més que volem parlar del món de les herències i amb qui fer-ho, si no, amb una gran experta sobre aquest món. Ella és Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas de Barcelona. Maria Elba, què tal? Buenos días.
Molt bon dia, Joan.
A ver, cuando estabas entrando por este estudio, hoy me decías, hoy hablaremos de las albaceas.
Sí.
Y te echo una cara de póker.
Sí, sí, marmesor. En catalán es marmesor. Vamos a
marmesor,
dar los dos términos.
¿Qué es un albacea y sobre todo para qué sirve el albacea?
Vale, pues el albacea es el ejecutor de la voluntad de la persona que hace el testamento. Ejecuta las instrucciones que tú le has dejado en el testamento. Y además, si tú, yo suelo ponerlo, dices, además mi albacea le doy la facultad para interpretar mi testamento... Pues mejor que mejor. Es fabulosa la figura, ¿eh?
El otro día, no me acuerdo bien de qué hablábamos, pero yo te preguntaba, ¿y quién vigila que ese testamento se cumpla?
Pues el albacea.
El albacea, precisamente, ¿no?
Sí.
¿Puede ser el albacea distinta persona de a quien vaya dirigido el testamento?
Claro, el albacea no tiene por qué ser ninguno de los herederos, ¿eh? Uh-huh. El albacea... Puede ser un profesional, de hecho yo soy albacea en varias herencias, puede ser un notario también, puede ser un amigo, alguien de tu confianza en que sabe que va a ejecutar tu voluntad.
¿Cuándo es aconsejable designar este título, si me lo dejas decir?
Cuando ya tenemos varios herederos y ya sabemos que entre ellos no hay feeling, ¿eh? O sea, es que ya se ve venir. Hermanos, por ejemplo, que se llevan muy
aquí
mal.
Aquí va a haber pelea por lo
sí,
que queda en el
sí.
testamento.
Más
¿no?
que el hecho de que hayan varias propiedades, es el hecho de la cantidad de herederos y cómo se llevan entre ellos. Porque incluso en testamentos que diseñamos con una sola vivienda, nombramos una albacea para que esa vivienda la venda y luego reparte el dinero entre los herederos.
¿Dónde?
Operatividad al asunto. El albacea es para que diga, bueno, vamos a vender las propiedades, yo me voy a buscar a la agencia inmobiliaria que me lo va a vender, yo me busco al notario, a todas las personas que van a intervenir en la venta, me busco incluso a quién me va a tasar los inmuebles, pero si tenemos varias albaceas, no tiene mucho sentido, la verdad. Si yo tengo tres hijos y pongo los tres hijos para que ninguno se sienta mal, mejor no pongamos albacea. No tiene sentido.
¿Y quién puede ser sobre todo albacea? Porque me decías, puede ser
sí,
dentro
puede
de
ser,
la familia.
Sí, puede ser un profesional del derecho,
fuera.
Sí, un profesional del derecho, o cualquier persona de nuestra confianza. Y siempre hay que poner a más de uno, porque en la vida siempre hay que tener el plan B. Si el primer albacea no puede acertar o no quiere, tenemos que tener a un segundo de repuesto y a veces hasta terceros.
Cuando llega la gente a tu bufete y te dice, quiero hacer testamento, y tú les dices, ¿te has pensado lo de hacer albacea?
No, porque en realidad el procedimiento es diferente. Ellos me plantean una preocupación y depende de lo que ellos me planteen, yo le hago las propuestas.
Vale.
Entonces yo digo, mira, en este caso le conviene que nombremos un administrador de la herencia de sus hijos menores o enfermos, le conviene que hagamos legados para distribuir la herencia, porque el legado lo que hace es distribuir, el propio testador distribuye su herencia, sobre todo las cosas más importantes como los inmuebles. Le aconsejo que nombremos una albacea, o sea, depende del caso, las figuras jurídicas que empleamos, cada caso es un caso.
Y en los casos en que tú recomiendas nombrar una albacea, ¿también se quedan con cara de póker o no?
La verdad es que
se conoce más.
La Albacea es una figura bastante conocida, ¿eh?
Se conoce más,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, la gente,
Poker,
la gent...
Joan Trias de Radio Estel, que li ha posat cara de Poker quan ha entrat en aquest estudi.
La verdad es que los albaceas no solamente se usan en los grandes patrimonios, ¿eh? También en pequeñas herencias usamos albaceas para evitar disputas entre los herederos y para que realmente que reciban tus herederos un regalo y no un problema.
El otro día, cuando hablábamos de la muerte de un reconocido modista que trabajaba para Chanel, te recordaba que hay muchas figuras, ¿no? De sobre todo con altas economías, que dejan su legado, cuando hablábamos de legados, a sus mascotas, sus gatos, a sus perros. En este caso, el que se encarga de saber que eso está sucediendo es el albacea.
Puede ser el albacea o puede ser otro personaje que pongamos en el testamento, en instrucciones que haya dejado en el testamento este diseñador.
Ahora yo, por ejemplo, soy el albacea de Karl Lagerfeld, como decías, y una vez me nombran en el testamento, Dios no lo quiera. ¿Estoy obligado a aceptar el cargo?
Oye, está muy bien que te nombren albacea, porque cuando es un profesional, hay unos honorarios establecidos por la ley. Hay dos tipos de albaceas.
Dicho de otra forma, ¿eh? ¿No es un dolor de cabeza ser albacea?
Para un profesional, ninguno. Para uno que no sepa de qué va la cosa, puedes morir en el intento. Bueno, si el cargo se ejerce de forma profesional, va a depender si es albacea universal para toda la herencia o es albacea particular para algo en concreto. Por ejemplo, yo te nombro albacea para que este castillo que yo tengo en la Costa Brava lo entregues al ayuntamiento de tal sitio. Sería una albacea particular porque es para una cosa muy concreta. Pero si yo te digo, mira, toda mi herencia tú la tienes que distribuir siguiendo mis instrucciones en la totalidad. Por tanto, es una albacea universal de toda la herencia. Y cuando el cargo se ejerce de forma profesional, el albacea universal, los honorarios de la ley es el 5% del activo líquido de la herencia. Y si es una albacea particular, los honorarios es el 2%. Por tanto, te sale a cuenta ser albacea.
Por lo tanto, se cobra, ¿eh?, siendo albacea.
Si eres profesional, sí. Si no eres profesional, va a depender de lo que se ponga en el testamento. Habitualmente, si nombramos albacea a uno de nuestros hijos, ponemos que el cargo será gratuito. Pero cuando ya nos imaginamos que nadie va a querer responsabilizarse del cargo porque tiene su trabajo, le animamos a darle una parte de la herencia, porque es que si no es mucho follón, de verdad.
Ara entiendo, clar, és que estem fent ràdio i la gent no veu les cares que anem posant, però ara entiendo la cara que me ponías cuando te decía Dios no quiera que yo sea albacea del modisto de Chanel que nos dejó hace unas semanas, básicamente. Bueno, 2% no está mal.
No, está bien, se compensa tanto de quebradura de cabeza. En todo caso, cuando se designa una albacea no profesional, este albacea no profesional nos viene a ver al despacho para que le asesoremos.
Eso te iba a decir,
sí,
¿eh? A mí
claro.
me designa albacea y me lo dicen sin verte a ti antes, por ejemplo. Yo me quedo con cara de póker y les digo, bueno, pero albacea, ¿qué es?
Tú te tienes que ir a buscar un profesional que te ayude a gestionar el cargo de albacea, si no estás perdido.
Un albacea. Y no sabéis lo que es, ¿dónde tenemos que ir? ¿Al Bufete Rojas?
Sí, sí, sí.
Que se encuentra en...
En la calle Caspe, 37, en Barcelona.
Doncs ja ho sabeu, si teniu qualsevol dubte, si el que voleu solucionar és aquest problema de los albaceas, ¿eh? En català...
Marmesor.
Malmesor.
Marmesor.
Doncs només heu d'anar al Bufete Rojas i allà trobareu Maria Álvaro Rojas, que us explica les coses així de bé i així de clares per neòfits com jo, que no en tenim ni idea sobre el tema, però que anem aprenent dia rere dia el que ella ens explica. O podeu trucar-hi també al 93-246-60-96. Els trobareu al carrer Cas número 37 de Barcelona, Bufete Rojas. Maria Álvaro Rojas, com sempre, un placer.
Igualment.
Hasta la próxima. Adeu.
Heu escoltat El món de les herències, amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a Bufete Rojas Ponés i al telèfon 93 246 60 96.